Mundial?
¿Que si yo iría a la guerra? No creo, ¿eh? No.
¿Quina excusa posaries?
No, que tinc una fèria.
Que tinc una fèria, eh? Vull dir, la gent va així. Posa la festa. Exacte.
La defensa, la defensa del país la veig fluixeta, eh? Tant de bo mai passi res.
Tinc una fèria,
ha dit? Sí, de fèria, que té una fèria. Vull dir, una mica de fèria.
La Margarita Robles té mala peça al telèfon.
Efectivament.
Sí. Bueno, no parlem l'esperança, perquè la següent persona, el següent noi, sí que li agradaria apuntar el cop a sí, però potser no per defensar un país en concret.
A veure.
Si truquessin per anar a les files i defensar el país a l'exèrcit, ja aniries?
Sí.
T'apuntaries, eh?
M'apuntaria.
On t'agradaria estar a l'exèrcit? En quina posició?
Dona igual. Estic apositant per a mosso, o sigui...
Vols ser mosso?
Hola, tete.
Llavors tu ja t'ha una mica la jarana, eh?
Sí, una mica, sí.
Que guapo. En quin exèrcit t'agradaria anar?
No sé, al...
Tercera Guerra Mundial, quin?
Igual, el que m'agafin.
Tu t'és igual al país, no? Sí. Tu,
mentre... No, al país no, al país no. Província de Barcelona, millor, però...
L'exèrcit de la província de Barcelona.
Si seguim així...
Atenció, perquè potser no ho sabem, però el plan de Collboni és independitzar la província de Barcelona. I aquest nano ho sap.
Ell està disposat a tot mentre pugui arribar amb la T2.
Sí, home, sí,
mentre pugui arribar amb el metro...
Que la guerra no sigui a l'Ebre.
No, aquí al costat i ja està.
A Sant Boi, una cosa així. Bueno, atenció, perquè hem trobat el millor amic del senyor Santa Susagna a una paradeta on ell mateix ven mandarines. Hem iniciat allà mateix un debat sobre la guerra. Vosaltres aniríeu a l'exèrcit?
No.
Per què?
Bueno, perquè jo soc molt gran, no puc anar a l'exèrcit. Jo podria anar a l'exèrcit per lluitar contra aquests cabrons com el Maduro i tot aquests fills de puta que hi ha por ahí.
Carai.
O sigui, tu aniries contra Maduro... I tot,
contra però... tots els dictadors, tu? A veure, els dictadors què volen? Que pensi com ells. I si no els hi va bé, a mi a la perrera.
La senyora està espantada ara, eh? Vostè aniria a la guerra també o què, si hi hagués una tercera guerra mundial?
Yo ya tuve mi padre que fue y me dijo fui a una, no veáis ninguna más.
Oye, pues això hauria de ser així.
Ja te digo una cosa, ¿vale? Que perro mordedor, ladrador, poco mordedor. Porque este solo lo que quiere es acojonar a los demás. Como tiene al pueblo ruso acojonado, pues a ver. Ahora que hay gente que lo apoya, porque hay como mucho loco.
¿Qué le está preguntando?
Qué precioso.
Ah, las mandarinas.
Sí.
Ah, ostras. ¿Las mandarinas a cuánto están? ¿Un euro? ¿Cada mandarina un euro?
Sí.
O sea, la mandarina un euro, ¿eh?
Ya se estaría, faltaría eso.
Al kilo, ah.
Imagínate tú...
¿Dónde son las mandarinas, si puedes saber?
Tortosa. De Tortosa. Un pagés, sí.
Ah, de Tortosa la vas comprar un pagés, ¿eh?
Sí.
Producte de proximitat.
És de proximitat. La llimona sent del meu poble me l'ha vengut un veí.
Us dic una cosa, això és el territori que vivim.
Totalment.
Pot estar a punt d'arribar a la Tercera Guerra Mundial. Què interessa?
La
el
mandarina.
Preu de la mandarina.
Sí. No, però molt atent, perquè ell ràpidament ha reconduït la tertúlia i l'ha portat un altre cop cap a on? Cap a Maduro.
Així te diuen de la Guerra Mundial? Qui ho diu?
Bueno, això la Margarita Robles, la ministra de Defensa, diu que hem d'estar preparats.
La Margarita Robles el que ha de fer és no deixar entrar cargaments de diners negres de Venezuela.
Ara.
Estan involucrats al narcotràfic.
Tu creus que Margarita Robles està amb el tema del narcotràfic?
Claro, a veure, van arribar 40 maletes que anaven a l'aeropuerto. A veure, tu vas con dos o tres maletes a la registra de la Guardia Civil. Esa senyora no? Què passa con la Delfina Rodríguez?
Tiene Margarita Robles, cosa...
Margarita Robles, home, que estan tots involucrados, tu, ahí, con el narcotráfico.
Tu hauries de ser tertulià del Basté, eh?
Ah, sí? Hombre, a ver, esas 40 maletas, y después al otro día 79 más, ¿dónde van?
¿El qué?
Ropa no.
La ropa no se la quedan, no, pero la droga no, sí.
Eso es el dinero que saca el Maduro de Venezuela ilegalmente. A ver, cuidado.
Uy, perdona.
Pueden hacer transferencias, les tienen bloqueadas las cuentas, hombre.
Todo eso, ¿dónde lo sabes? ¿Dónde lo traes?
De la televisión de Miami, 4 euros.
Hostia, ¿miras toda la televisión de Miami?
Mol, la ITV de Miami.
¿ITV de Miami?
Sí.
No, o sea, yo estoy flipando porque...
Es una emisora venezolana en el exilio, ¿vale? Porque no se puede decir esto en Venezuela. Y lo que no sale en la televisión, muchas cosas. Que ahora hay insurrección en Cuba y en Nicaragua y no se dice.
¿En Cubillas?
Sí, no, en Cuba.
Ah, hostia, me espantaste que en Cuba ya.
No, la mitad de Cuba está en la calle. Si no me han contado otra vez que me han pegado 4 tiros, porque esta gente no tiene más mala bandera.
Sí, ¿tú crees que después de estas declaraciones, puede ser que yo vingui...
Potser si ells han arribat a les seus d'allò, sí. A ver, es normal. No, ¿no han matat a un militar que tenien exiliat d'allò, a Chile? ¿No están enviant comandos a Costa Rica per matar, assassinar a nicaraguans exiliats?
Por favor. Què? Bueno, aquí, o sea, reclamen un quilo de mandarines. Que vagi bé... Bones festes.
Estadilla, ha aconseguit deixar-te sense paraules aquest senyor que s'incorpora a la tertúlia del Basté a opinar de qualsevol tema. Qualsevol...
Tot és culpa de Maduro.
Senyor Santa Susana, prengui nota d'aquest nou mitjà de comunicació.
De Miami.
Televisió de Miami,
aquí agafo una.
Però no és la que veiem, és una altra.
No, esta no m'he sortit noia en biquini.
Bueno, Estadella, ho deixarem aquí, però demà tornes amb Estadella Solutions, que m'han dit que aquesta setmana l'estàs fent grossa. Què estàs intentant resoldre?
Tinc un tema entre mans, perquè justament l'Igualada Hockey Club vol organitzar la Final Four de la Skate Europe Cup, l'antiga Copa de l'Acer, que es disputa el 13-14 d'abril. S'ha proposat com a seu.
Sí, l'Igualada... vol ser la seu d'aquesta...
D'aquesta Final Four, on està classificat. Llavors, sí, jo el que he fet és començar a moure una mica el tema.
Sí.
Demà hi haurà l'anunci. I jo estic fent tot el possible perquè aquesta Final Four es celebri a Igualada.
Per tant, podríem dir que si demà aquesta Final Four, que és molt complicat, s'acabés celebrant a Igualada,
sí,
Estadella i el programa per extensió, hauríem tingut una cosa molt important a dir.
Perquè està 50-50 entre l'Igualada, que s'ha presentat, i el Folònica, l'equip italià, que també s'ha presentat, estan entre ells dos.
Per tant, Estadella treballant amb aquest tema, si demà això ens ho donen, mèrit de l'Estadella.
Efectivament.
I si no ens ho donen, doncs ja no torno a l'Estadella, perquè és tota una setmana de sou llançada.
Totalment, totalment.
Estadella, gràcies. A
vosaltres, que vagi bé.
Doncs de seguida escoltarem a Santiago Niño Becerra. Avui no us ho perdeu, perquè tots els temes que comentarem són grans èxits. Parlarem del finançament que demana Catalunya. També parlem dels bitcoins. És un tema que cada vegada que expliquem...
Investigueu això.
Genera molta polèmica, però abans, quan passen 6 minuts de les 5 de la tarda, hem de saludar el Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
El Xavi Recamora. Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
Pedro Sánchez treu ferro a una possible candidatura de Carles Puigdemont i el PP diu que està fora de l'estat de dret.
Sí, l'expresident de la Generalitat anunciarà a partir de les 7 des d'Elna, a la Catalunya del Nord, si finalment és el candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig. Davant d'aquesta possibilitat, el PSOE i el PP ja hi han dit la seva. Pedro Sánchez ho enmarca dins de la normalitat i treu rellevància perquè Illa va per davant de les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo diu que les eleccions al Parlament seran del tot menys normals per la presència de Puigdemont. Tots dos n'han parlat des de Brussel·les.
Creo que la democracia lo que apuesta al final es por mirar hacia adelante, no por mirar hacia atrás, y en fin, el candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos al mejor candidato.
Que vamos a tener una campaña en Cataluña absolutamente fuera de los parámetros europeos, fuera del Estado de Derecho, fuera de las democracias occidentales.
Per cert, que sobre les negociacions per integrar Ciutadans al PP, Feijóo diu que, tot i que encara no hi ha res oficial, bona part dels càrrecs del partit taronja ja han canviat de vaixell i ja són al PP. L'exdirigent de Ciutadans que no anirà al Partit Popular, sinó a Vox, és Juan Carlos Girauta. Serà el número 3 del partit d'ultradreta a les eleccions europees. Amb aquest nou gir de guió, Girauta ja haurà format part del PSC, el PP, Ciutadans i ara també de Vox. Mentrestant, a Barcelona, si res no gira, demà cauran els pressupostos municipals. Els comuns mantenen que no hi votaran a favor perquè el PSC continua negant-se a deixar-los entrar al govern. Una reunió d'urgència convocada pels socialistes no ha convençut els d'Ada Colau. La portaveu dels comuns, Janet Sanz, diu que Collboni ha de triar.
Portem des del mes de juny, des de la investidura, pues esperant que hi hagués algun tipus de voluntat política per tal de poder desenvolupar aquesta proposta d'acord de govern. Hi ha una falta absoluta de voluntat política de fer aquest govern, que encara no puc entendre, no?
Si demà no s'aproven els pressupostos barcelonins, s'obrirà un període de 2 mesos en què els grups podran proposar un alcalde alternatiu. Si l'oposició no es posa d'acord, Collboni quedarà ratificat com a alcalde i els pressupostos s'aprovaran automàticament. I la justícia ha tombat el recurs de Lluís Puig sobre el cas de les obres de Sixena i l'envia a ell i a Santi Vila al banc dels acusats. A Puig el jutjarà el TSJ perquè és diputat, mentre que Vila ho farà un jutjat penal de Barcelona. La Fiscalia els demana una multa de 6.000 euros per desobediència per no haver lliurat les 44 peces del monestir que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es van dur la Guàrdia Civil en plena aplicació del 155. L'Ajuntament de Vilanova de Sixena demana 11 mesos de presó per Vila i una multa de 162.000 euros. Per Puig vol una sanció de 99.000 euros i una inhabilitació de 2 anys. El judici encara no té data. I ara els esports, amb Xavi Rocamora.
La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient sancionador i ha apartat de les seves funcions els directius relacionats amb la causa que investiga els presumptes contractes irregulars. Són el director dels serveis jurídics, Pedro González, i el de recursos humans, José Javier Jiménez. A més, també ha rescindit el contracte amb el despatx d'advocats de Tomás González Cueto, un dels 7 detinguts i que demà passarà a disposició judicial. En un comunicat d'aquesta tarda, la Federació Espanyola també ha explicat que es personarà com a acusació particular. Tot plegat el dia que el comitè de competició ha sancionat Xavi Hernández amb 2 partits per la vermella que va veure al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça, però, recorrerà la sanció. Més coses. El neerlandès Marin Vandenberg ha guanyat la 4ª etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que s'ha resolt a l'esprint. Enviat especial de RAC1, Gerard Ballera.
Sí, ha estat una etapa relativament tranquil·la que s'ha endut el ciclista de l'Education First per davant del belga Arne Marit de l'equip Intermarché. Els favorits no s'han mogut. Pogacar no ha disputat l'esprint, però tot i així manté els 2 minuts i 27 segons d'avantatge a la general respecte a Mikel Landa. Demà, la 5ª etapa amb sortida d'Altafulla i arribada a Viladecans.
D'altra banda, avui comença la Copa d'Espanya de Futbol Sala a Cartagena amb un Barça xota a 7:15. Els blaugrana sense Eric, baixa d'última hora per gastroenteritis, i també comença la Copa de la Reina de Bàsquet a Huelva. L'Uni Girona jugarà contra l'Estudiantes a 9:15.
I pel que fa al temps, a hores d'ara descarrega algun ruixat al voltant del Ripollès i del nord del Berguedà. A la resta domina el sol, tot plegat amb unes temperatures molt suaus que han arribat fins als 26 graus a diversos punts de l'interior. Demà s'espera que els termòmetres toquin sostre amb un nou dia de sol, però enterbolit per núvols prims.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
És pràcticament 6:15. Avui molts temes per parlar amb el doctor en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Em salto una miqueta el guió. Després parlarem d'aquesta economia de guerra, parlarem d'Espanya i Catalunya sense pressupostos, parlarem del nou model de finançament que proposa Catalunya, però avui, sobretot a les xarxes socials, veia molts nervis amb la qüestió de les criptomonedes, amb els bitcoins. Els bitcoins estaven fa unes setmanes baixos, recentment han tornat a pujar. Ahir va haver-hi una allau d'ordres de venda d'aquesta criptomoneda i això va provocar que s'enfonsés el seu valor, però en canvi avui recupera posicions. I atenció, perquè aquest any el preu del bitcoin ha pujat més d'un 300% respecte al que tenia el novembre de 2022. No sé com ho vol enfocar, professor, però jo li vull preguntar. Jo tinc 4 duros. Vostè els posa als bitcoins, a les criptomonedes, o no?
A veure, jo sempre he defensat sempre he recomanat la inversió en bitcoins si es donen 3 característiques, 3 circumstàncies. Primer, que els diners que es vulguin o es pensin invertir en bitcoins siguin uns diners que no es necessitin.
A fons perdut, vol dir vostè, pràcticament.
Bueno, que no es necessitin. És a dir, que no diguis d'aquí 4 dies, 4 mesos, necessito aquests diners. No, han de ser uns diners, els que siguin, que no es necessitin. Primera cosa. Segona, has d'esperar entre 3 i 4 anys per veure com evolucionen les coses, perquè els experts diuen que el bitcoin hi ha un cicle que és un cicle de 4 anys. Jo no acabo de veure això, eh? És veritat que amb això que diuen del halving, cada 4 anys la recompensa de bitcoins per al minat baixa a la meitat, però Vull dir, no hi ha una correlació entre aquesta circumstància i la caiguda de la cotització del Bitcoin. El que sí que és veritat, jo deia d'esperant 3 i 4 anys, perquè evoluciona molt, molt ràpidament. Jo simplement recordo que que avui està a 66.000 dòlars,
sí,
i que al desembre estava a 37.000. És a dir, és veritat que el dia 13 de març estava a 73.000 dòlars, és cert. Però bueno, és a dir, hi ha una variació molt forta. És a dir, no es pot, bueno, sota el meu punt de vista, no es pot estar invertint i desinvertint en bitcoins cada 4 dies, a no ser que siguis un professional i, evidentment, estiguis amb aquesta dinàmica. I la tercera cosa és que, és a dir, recordem, primera cosa, que aquests diners no els necessitis.
Val.
Segona cosa, que has d'esperar, sota el meu punt de vista, entre 3 i 4 anys, a no ser que siguis un professional. I la tercera cosa és que aquests diners no sigui un drama si els perds.
Val.
Si es compleixen aquestes circumstàncies, jo crec que la inversió en bitcoins és una bona inversió.
Quan diu és una bona inversió, vostè diu aguanta, doncs, 3 o 4 anys, què hi hauríem d'invertir? És a dir, quan calcula vostè que hi podem arribar a guanyar?
Bueno, és que jo torno a dir lo mateix. És a dir,
perquè ara em deia que s'ha duplicat el preu.
Fa 5 anys, el 5 d'abril de l'any 2019, pràcticament 5 anys, estava a 5.049 dòlars. Ara està, hem dit, a 66.000. Uh-huh. Bueno, és a dir, agafem 4 anys de veritat. 20 d'abril de l'any 2020, 6.198 dòlars. Avui, 66.000. Clar, és veritat que el 5 de novembre del 2021 va estar a 61.000 dòlars i que després va caure el 30 de desembre del 2022 a 16.000. Això és cert. Per això deia que 3-4 anys és una quantitat de temps que jo... Però atenció, aquesta és una opinió de Santiago Niño, És a dir, que és un temps prudencial, jo crec. Jo crec.
Segons un estudi que s'acaba de publicar, un 70% dels inversors en criptomonedes a Espanya estaria considerant augmentar les seves inversions en actius com el Bitcoin, és a dir, que continua sent un món atractiu. Això està claríssim.
Bueno, sí, jo crec que el Bitcoin jo crec que té dues característiques que el fan molt atractiu. Primer, que el nombre de Bitcoins que es poden minar és limitat. Per què? Perquè en l'algoritme que va crear el Bitcoin, és a dir, ja estava fixat el nombre màxim de Bitcoins que es podien crear o minar, que són 21 milions i pico, i ja estem al voltant dels 21 milions. En segon, aquesta és una característica que jo crec que fa una inversió molt atractiva. O sigui, hi ha un nombre limitat, és a dir, l'oferta és limitada. I en segon lloc, jo crec que també és molt interessant perquè cada vegada hi ha més empreses que de forma legal, aquí estem parlant de tot legal,
sí,
estan utilitzant més el Bitcoin per fer les seves operacions de pagament. I ara vostè em dirà per què.
Exacte.
Bueno, precisament per això, perquè bueno, la tendència de preu és creixent. De fet, si vostè agafa tota la via del Bitcoin, això es pot trobar en qualsevol lloc, És a dir, la primera cotització oficial del Bitcoin és del 20 de novembre del 2015. 327 dòlars.
327?
Sí. Ara estem al 2024 amb 66.000. És a dir, la tendència és clarament ascendent. És veritat que hi ha pujades i baixades, tot això és cert, però la tendència és clarament creixent. I per favor, és que a vegades, és que el Bitcoin s'associa a operacions de la màfia i a la dark web i tal, i bueno, evidentment hi haurà un nombre de bitcoins que es mouran aquí, per descomptat, però mire, una de les raons per les quals el Bitcoin ha crescut tant de preu des de començaments d'aquest any és perquè als Estats Units s'han autoritzat 10 vehicles d'inversió, ETFs, bueno, és un tipus d'actius d'inversió, que estan indexats al Bitcoin. Llavors, ara si vols comprar un Bitcoin, si avui vols comprar un Bitcoin, sí, has de posar damunt de la taula $66,369.
Exacte.
Clar, és a dir, si s'inverteix en un vehicle, en un ETF d'aquests, pots invertir $300, $500,000, etcètera, etcètera, amb la qual cosa estàs invertint en bitcoins, però no estàs invertint en aquestes quantitats. Llavors, clar, com aquests fons que tracten amb bitcoins han d'invertir en bitcoins, la demanda de bitcoins creix, evidentment.
A mi m'ha quedat clar que si els tinc, Marta Keila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si els tinc...
Tres requisits,
sí, els he de tenir...
Sí.
Els he d'invertir i he d'estar disposat a perdre'ls.
Que no sigui
un
drama.
Tenir, no els has de necessitar, sí, i has d'estar disposat a perdre'ls tots.
Que no sigui un drama si els perds.
Bueno, és que molta gent ha patit un drama això, per culpa de les criptomonedes. Ja. I només hem mencionat el Bitcoin, n'hi ha d'altres. El Bitcoin perquè és la més coneguda. I perquè, professor, també el Bitcoin ha aconseguit una cosa que ha enganxat a molta gent, que és... i és molt perillós, que és com un joc, no? El que se'n diu una gamatització d'aquesta història. Tu tens una aplicació, obres i poses uns diners, puja, baixa... Bueno, es fa atractiu.
A veure, jo sota el meu punt de vista també, qualsevol inversió que has, o qualsevol inversor, qualsevol persona que es fiqui en el món de la inversió, sigui en Bitcoin, sigui en accions de Telefònica, o sigui en francs suïssos, com un joc, jo crec que s'equivoca. És a dir, invertir diners és una cosa molt sèria, molt seriosa, i no es pot estar amb aquesta mentalitat. Si vols jugar amb diners, vés-te en un casino.
Doncs fa molt bé de dir-ho.
Vés-te en un casino, que és també legal, totalment legal, i bueno, i allí juga el que vulguis.
Jo he vist converses entre gent jove, per exemple, al tren, amb aquestes aplicacions, sí, de bitcoins obertes. I què avui? Gent jove avui té, gent 16, 18, 20 anys. Sí. T'ha pujat, sí, mira, a mi m'ha baixat. Guaita, pues ara li poso 100, pues ara li trec. I la sensació, bueno, sí, és de joc.
Però no seria com anar al casino, invertir en bitcoins? Perquè és una muntanya russa, això, professor. Puja, bueno, baixa.
Però a veure, no té res a veure. D'entrada, no? quan vostè va a un casino... el casino, però és que això està estadísticament demostrat, eh? El casino guanya sempre. O sigui, encara que perdi en un moment concret, en una taula, amb el joc que sigui, la tendència del casino sempre guanya. Llavors, davant d'això, clar, és que ja jugues amb una desavantatge molt, molt important. Amb una inversió en bitcoins, i a darrere hi ha una demanda, és a dir, si tota la dada aquesta és de fa uns dies, ara ho tindria de calcular, però la capitalització mundial de bitcoins que hi ha ara en el món està sobre els 2 bilions de dòlars. És a dir, és una quantitat de diners prou important, però no és desmesurada. És a dir, és important però no és perillosa, perquè hi ha algunes persones, inclús experts, que diuen que els governs això ho tallaran perquè és perillós, és a dir, pot ser perillosa aquesta capitalització. Jo crec que, sincerament, no. Bueno, jo hi ha gent que no. Llavors, la tendència deia que s'avança. Bueno, i ara entrem amb el món de les estimacions. Un banc anglès, fa una setmana aproximadament, sí, va estimar que a finals del 2025,
sí,
la cotització del Bitcoin es podia posar $200,000.
Què m'està dient? $200,000?
Sí, inclús hi ha una estimació que diu que a finals del 2028 podia arribar al $1,000,000 un Bitcoin. El que passa és que, clar, ara vostè em preguntarà quina fiabilitat tenen clar, aquestes
ara,
estimacions.
Ara, clar, clar. Ara, ara. Sí, perquè jo ja estic obrint, bueno, estic obrint l'aplicació, eh?
Tenen la bola de vidre, aquesta gent, és que clar.
Bueno, la del 2028, jo, sincerament, no, li donaria bastant poca credibilitat. La del 2025, bastant. Perquè, bueno, es pot d'alguna forma estimar què pot passar amb el món a nivell econòmic, a nivell polític, amb el pròxim any i mig o dos anys. Home, evidentment, clar, pot haver un terratrèmol a la costa est o dels Estats Units i desaparèixer Nova York, Filadèlfia i Boston. Yeah. Clar, això és possible. Yeah. I això seria una catàstrofe, no? Però deixant de banda aquestes possibilitats, bueno, bueno, què pot passar, no? Que Xina vagi millor o pitjor, això es pot calcular, que el dòlar puxi o baixi amb un percentatge X. És a dir, hi ha una sèrie de coses que hi ha models de predicció econòmica, economètrica, molt, molt important, o molt forts, i això es pot estimar. 200.000, home, sona... Sona una mica fort, veritat?
Home, perquè passaríem... Avui m'ha dit 60.000, 66.000. Avui, a 21 de març, 66.000. Ara pues, poses aquí tres quartos i...
Bueno, tres quartos els has de tenir.
Bueno, no, però és que, senyor, sí, però... No, és que la gent juga això. Hi ha gent que posa 20 euros en bitcoins, sap? Hi ha gent que
sí,
posa...
Sí, però escolti'm una cosa. Jo li recordo, només li recordo, eh? Que el 9 de desembre del 2022 estava a 17.000 dòlars.
Mm-hmm. Ah. Sí, sí.
Llavors,
però que vostè és disposat a perdre'ls també, clar.
Que clar, que difícilment podies perdre absolutament tot. Perquè, és a dir, si quan està baixant... Per exemple, hem dit que el 30 de desembre del 2022 estava a 16.000 dòlars. Clar, el 19 de novembre del 2021 estava a 61.000 dòlars. I va començar a baixar, 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 baixar. És a dir, si la persona no té el cap molt fred i diu, bueno, jo he dit que estaria 3 anys, doncs estic 3 anys. Clar, si la persona quan estava a 61.000 dòlars i veu que baixa, que baixa, que baixa i es situa a 45.000 a l'1 d'abril del 2022, diu... Vendo.
Clar.
Bueno, però no ha perdut tot, tampoc.
Clar.
Ha perdut, però no ha perdut tot. M'explico?
Mm-hmm. Sí.
Màxim tenint en compte que aquesta persona podia haver comprat el 9 de juliol del 2021 a 33.000 dòlars.
Mm. Però, professor, dispensi, veient les perspectives històriques, podria ser que un dia, de cop i volta, això del bitcoin aquest deixés d'interessar i... No valgués res.
Vostè vol dir un descalabro total.
No, perquè hi hagi aquesta catàstrofe que vostè acaba de dir d'això de Nova York i tot això. No. Que de cop i volta diguem, mira, ha sortit una cosa nova, el que sigui, d'inversions, el que sigui, que m'interessa més, i això no interessi i vagi decaient fins que desaparegui.
Jo no ho crec per una raó. És a dir, el bitcoin... I té una doble cara, que habitualment mai es considera junta, és a dir, o es considera d'una forma o es considera d'una altra. És a dir, hi ha persones que pensen que el bitcoin és una moneda. És cert, és a dir, hi ha coses que es poden pagar amb bitcoins. Per exemple, anar a l'Starbucks. Anar a l'Starbucks es pot pagar amb bitcoins. És a dir, és una moneda no de curs legal, però és una moneda perquè hi ha empreses que accepten pagaments en bitcoins. Però per altra banda és un actiu d'inversió. I no hi ha res més al món que sigui a la vegada actiu d'inversió i moneda una moneda per pagar coses. És a dir, I això li dona una força molt, molt important, realment molt important.
Doncs ja us he dit que aquesta tarda escoltaríem opinions interessants i Déu-n'hi-do que ens ha explicat avui Santiago Núñez Becerra sobre el que pot arribar a passar amb el Bitcoin, amb tots les cometes al voltant. Canviem d'història, parlem d'un altre tema molt interessant, que també ens toca molt de prop. Parlem del nou model de finançament català, perquè aquesta setmana s'ha parlat molt d'aquest nou model de finançament que proposa el govern de Catalunya. Seria similar, per dir-ho així, al concert basc, però amb un fons de solidaritat per les comunitats amb menys ingressos. Des de Madrid, com us podeu imaginar, no estan gaire receptius, i m'agradaria preguntar-li què li sembla a vostè aquesta proposta que, atenció, permetria que Catalunya recaptés el 100% dels impostos amb uns ingressos potencials de 52.000 milions d'euros, que més o menys seria el doble cara. Com ho veu?
Bueno, jo d'entrada el que voldria, si m'ho permet, posaria una mica en context tota aquesta història, tota aquesta realitat de la financiació de les comunitats autònomes. Que, per cert, estic molt content de que això s'hagi posat damunt de la taula, perquè jo porto anys parlant d'aquest tema, molt poca gent més parlem d'això, i jo crec que és un tema prou important. Em recordo un programa que el senyor Clapés em va dir: només vostè parla d'aquest tema. Bueno, doncs, sembla ser que ja això es comença a parlar. Bueno, d'entrada, Catalunya, atenció a les xifres que donaré, és a dir, molt concretes. Catalunya té un PIB per càpita de 29.942 euros i està generant el 19% del PIB d'Espanya, vale?
Sí.
Bé, els recursos públics que té Catalunya, els recursos públics que té dels diners, del 91% dels diners que rep, perquè el 9% dels diners que té Catalunya són tributs propis, i la resta li venen de l'agència tributària, etc, etc. Catalunya té uns recursos propis de 2.848 euros. Està en el lloc número 10. És a dir, té el segon PIB, i té uns recursos públics de 2.848 euros, que està en el lloc número 10. Però esperi, perquè això no és el pitjor. El pitjor és que aquests recursos públics, ponderats amb el poder adquisitiu, situen a Catalunya en el penúltim lloc, en el lloc número 14, amb 2.642 euros. És a dir, a mi el que em sorprèn, el que m'al·lucina, és que això ha sigut així des de l'any 1980, quan es va aprovar la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. És a dir, portem 44 anys, pràcticament 44 anys, amb aquesta situació. Llavors, és a dir, jo deixo de banda que sí, és un tema polític, és un tema de justícia, sí. És il·lògic, és a dir, és absurd. Catalunya, després de rebre, d'aportar i rebre, queda en una situació molt pitjor que altres que només reben, perquè pràcticament no aporten res. Llavors, vostè sap que jo mai parlo de política, és a dir, ni parlo ni vull parlar de política, sí. Però des d'un punt de vista econòmic no té sentit. Per exemple, Alemanya...
Clar, quants anys diu que fa? O sigui, fa 44 anys que no té cap sentit. Llavors, si no hi ha cap explicació econòmica, serà evidentment que l'explicació és política.
Bueno, jo no entro. És a dir, hi ha un llibre...
Ja li dic jo.
Bueno, hi ha un llibre que jo recomano a totes les persones que ens estan sentint ara. L'autor és Pedro Luis Uriarte. Va ser el primer conseller d'Hisenda del govern d'Euskadi, que té un llibre que es diu El concierto vasco. Bueno, i ell parla, entre altres coses, de la situació a Catalunya. Bueno, ell diu que... Jo el conec, aquesta persona, i la veritat no... És a dir, he parlat amb ell bastanta estona, etcètera, i no crec que sigui mentider, ni molt menys. Ell diu que ell va estar present en una reunió en la qual hi havia tres persones. Estava ell, sí. Estava el senyor García Añoveros, que era ministre de Adolfo Suárez, ministre d'Hisenda, i el senyor Trigas Fargas, Ramon Trigas Fargas. Sí. Ell diu que el senyor García Añoveros hi va oferir a Trigas Fargas, per Catalunya, un sistema de finançació semblant al d'Euskadi.
Ep.
I el senyor Trias Fargas va dir que no.
Ep.
Això ho diu el senyor Pedro Luis Uriarte.
I se sap per què va dir que no?
Aquí comencen les teories. Ell pensava que el sistema aquest de concert o tipus concert no funcionaria, perquè es podria treure més per una via directa de tractament amb el govern central, perquè llavors en aquell moment no estava configurat encara el sistema de finançació autonòmic, perquè hi havia comunitats que ara s'han vist que són receptores netes de recursos, com pot ser Astúries, Extremadura, etc, encara estaven en formació. És a dir, hi ha moltes variables i moltes teories.
Això quin any era, professor?
80.
La reunió del Pedro Luis Uriarte? Sí. Pues, crec que va ser, no estic segur, però crec que va ser l'any 78 o...
Sí, que Catalunya 70, hagués pogut tenir un concert igual o calcat al basc.
Sí, és veritat el que diu el senyor Pedro Luis Uriarte.
A mi em van explicar el mateix, però en lloc del senyor Trias Fargas em van dinar un altre nom que no diré.
I aquest, vale. I aquest altre nom...
del govern català.
Sí, sí.
Però les raons per les quals no es va acceptar són les que ens està explicant el professor.
Les que explica el professor, sí.
Déu-n'hi-do. Ara que parlem de balances fiscals, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada veu llacunes i considera insuficient la informació publicada pel Ministeri d'Hisenda perquè els experts puguin calcular bé les balances fiscals.
Si no hi ha dades noves. És a dir, per calcular les balances fiscals no només cal donar tota la informació, sinó a més s'ha de donar la informació segmentada per... és a dir, quan has invertit i on ho has invertit, i els diners que has donat, on han anat, i això no s'ha donat. Com s'ha dit això, llavors el Ministeri d'Hisenda ha dit, la senyora Montoro ha dit que ha sigut... aquesta és la primera entrega d'informació. I que encara queda una altra entrega. Bueno, no sé. Bueno, jo l'única cosa que sé, perdoni, és que l'única vegada que el govern de Madrid va publicar les balances fiscals senceres amb el sistema de carga-benefici i amb el mètode de flux monetari, l'única vegada va ser l'any 2008 que va publicar les corresponents a l'any 2005. Uh-huh. L'única vegada.
Vostè ha arribat a fer un càlcul del que ha deixat d'ingressar a Catalunya?
Sí, un càlcul aproximat.
Durant quants anys? A veure.
Des del 1980.
Això és molt interessant.
Jo estimo en euros constants, És a dir, en euros de... és a dir...
què vol dir això?
Considerant la inflació. Jo considero que la xifra llisca als 230.000 milions d'euros.
Mora meva. És a dir, que Catalunya ha deixat d'ingressar aquesta xifra des del 1980.
Sí, però encara hi ha un càlcul que és que aquest no ho he fet jo, que ho ha fet un organisme català, ara no recordo. No recordo, no és IDESCAT, és un altre. Que afegint el deute públic, perquè clar, aquí s'han fet emissions de deute pública, que Catalunya no s'ha beneficiat d'aquestes emissions, perquè han sigut obres que s'han fet en altres llocs, diners que s'han gastat en altres llocs, i no s'han gastat a Catalunya. Uh-huh. Però Catalunya ha tingut de contribuir al pagament d'interessos, etc. Bueno, doncs, afegint el deute públic, es pot arribar als 400.000 milions d'euros.
Escolti?
Sí, no.
Estem en xoc.
Són xifres...
Bueno, és que de l'any 80 a l'actualitat són 44 anys. És que és molt de temps.
Sí, són molts anys. I són molt diners, també. No ho sé. Algú, no sé com ni de què manera, però algú haurà de retre comptes del que ha estat passant, d'una injustícia, que no cal que ho digui vostè, ho dic jo, que ha estat vivint Catalunya en molt de temps, que si la puta i la Ramoneta, que si ara et demano això i tu em tornes l'altre, la qüestió és que només sense fer política, posant números sobre la taula, és evident que les balances fiscals, la balança està desmanegada, però ben desmanegada. En fi, deixi'm parlar-li d'una altra qüestió. Diu Charles Michel que cal posar l'economia en peu de guerra. Això m'agradaria preguntar-li, ja que estàvem parlant abans de que els líders europeus es reuneixen avui i demà a Brussel·les i el president del Consell Europeu ha demanat que s'ha de fer front a aquesta amenaça a la seguretat, l'amenaça més gran a la seguretat des de la Segona Guerra Mundial. Això de posar l'economia en peu de guerra, què creu que implica?
Bueno, a veure, sota el meu punt de vista, a darrere d'això, evidentment no hi ha un perill de Tercera Guerra Mundial, perquè si esclatés la Tercera Guerra Mundial, el planeta Terra quedaria destrossat, contaminat durant dècades, tornarien... D'això s'han fet càlculs, una Tercera Guerra Mundial com cal, una Tercera Guerra Mundial com cal, ens faria retrocedir al segle XVI.
Això s'ha calculat?
O sigui, s'ha estimat.
Què passaria en cas d'una Tercera Guerra Mundial? I tornaríem al segle XVI?
Al segle XVI. Potser nuclis una mica menys destrossats, etc. Però clar, és que seria increïble. És a dir, no tots els centres industrials quedarien destrossats, la majoria de ciutats quedarien col·lapsades, serveis d'electricitat, aigua, etc. es tindrien de recomposar tot absolutament. Seria un caos, evidentment.
I
insisteixo, i en àmplies zones contaminades. Jo recordo que també va haver una situació que es va donar l'any 89-90, que també es va parlar de que hi havia perills de Tercera Guerra Mundial, i es van fer simulacions que es van publicar a la premsa, simulacions de què passaria si esclatessin en certs llocs un artefacte nuclear. Doncs recordo perfectament que un dels supòsits que es va fer és que sobre Hospitalet de Llobregat esclatés un artefacte nuclear d'un megatón. Un megatón és de riure, és a dir, és una cosa que és res. Doncs si esclatés sobre Hospitalet de Llobregat un artefacte nuclear d'un megatón, es quedaria en una sèrie de cercles, els primers 5 quilòmetres quedaria tot fosc, no quedaria absolutament res, liquat tot, i arribaria fins als 17 quilòmetres. Els efectes destructius i a més la radioactivitat, evidentment. La Tercera Guerra Mundial jo estic convençut que no esclatarà perquè no li interessa a ningú, no hi haurien guanyadors, etc. Llavors, punto y aparte, el que vostè em preguntava sobre el tema de què hi ha darrere d'aquesta economia de guerra.
Exacte.
Jo el que penso és que com la indústria europea, aquí fico cotxes, rentavaixelles, neveres, etc., ha caigut molt. Per exemple, jo només recordo que el mes d'agost de l'any passat el cotxe més venut a Espanya va ser un cotxe xinès. Només recordo això.
Efectivament.
I encara Xina no ha vingut de veritat amb força a vendre coses a Europa. Com passa això, és d'alguna forma, si no fabriquem rentavaixelles, fabriquem Eurofighters.
Ja ho entenc.
M'explico?
Sí, sí. Canviem la porta del rentavaixella per la porta d'un avió de guerra.
Exacte. Algo així. És a dir, traslladar una capacitat que no s'utilitza a la indústria civil de cotxes, etc., camions, etc., a la indústria militar. A més passa una altra cosa, i és que, per exemple, fixem-nos que hi ha una política, i em sembla perfecta, de reducció de les emissions d'efecte hivernacle. Llavors, clar, això què significa? Això significa utilització de ferrocarril en lloc de camió, per exemple. És a dir, en teoria, el transport per carretera s'ha d'enfonsar. I el transport per carretera utilitza molts recursos industrials, no? Bueno, etcètera, etcètera, no? Llavors, si es fomenta aquesta indústria de guerra, no vol dir que els avions i els canons, etcètera, etcètera, que es fabriquin es tinguin d'utilitzar. Però, bueno, però capacitat industrial s'haurà posat en marxa per, bueno, per fabricar coses.
Doncs,
és el meu punt de
vista, sí. Sí, sí. Doncs, en fi, avui qüestions molt diverses, molt variades. Ja he dit que avui tot el que comentaria el senyor Santiago Niño Becerra, professor, seria realment interessant d'escoltar, amb algunes incerteses i amb altres, potser, diguem-ne, no tant de ciència-ficció, com per exemple el Bitcoin, que el professor ens ha fet una estimació del que pot arribar a passar. Professor, un plaer escoltar-lo com sempre. Una abraçada.
Molt bé, d'acord, bona tarda.
Fins una altra. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau.
Vale. Rocco, bona tarda.
Bona tarda.
Com tens el
canviem
tema?
Canviem de radicalment...
Sí, però t'anava a preguntar, tu ets de bitcoins? Tens,
no tinc res.
I no tens algú a l'entorn que toqui bitcoins i tot això?
Sí, tinc un amic.
I què?
Déu-n'hi-do.
Estan contents ara, eh?
Déu-n'hi-do,
sí,
què vol dir?
Que està content.
Que deu haver guanyat diners.
Que està content, sí. Però que ell ja m'ha dit que és un risc...
Enorme.
És enorme, que avui estàs molt content, però pot ser que d'aquí 10 dies te fotis la patacada del segle.
És el que deia el professor, que has d'aguantar, això que se'n diuen holders.
Són diners que no has de necessitar, no has de necessitar
per res. Per res, efectivament.
Ara, el càlcul que ha fet és molt bèstia, eh? Molt. És a dir, estan ara 61.000 o 66.000, ha dit, i l'any 2025, l'any que ve,
ja
200.000 euros. Efectivament, com diu el senyor Vasily, ja en parlarem. De què parlarem, Rocco?
Doncs mira, parlarem una mica de les audiències de les plataformes, per dir-vos que la gent té la teoria de que tothom està mirant Netflix i
sí,
Amazon i Prime.
Sí.
Escolteu-me. La televisió lineal continua sent el rei en aquest país. És a dir, la gent mira de tant en tant Prime, Apple, etcètera,
sí?
etcètera, però la televisió lineal continua estant
encara
a dalt
aguanta,
de tot.
Aguanta, eh?
Aguanta, clar, aguanta. TV, està viva. I TV3. Per això, com està viva... Està
TV3.
Com està viva, està viva la meva secció.
TV3.
Anem a publicitat.
TV3.
Versió RAC 1. De regal, l'IVA de regal, junts fins a l'eternitat, estalviarem com...
Aquest dissabte 23 de març a Capravo i Capravo a casa acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Si aquest dia del pare has rebut de regal un dècim de loteria, tenim una bona notícia. Ja queda menys per al sorteig. I si no te n'han regalat cap, també tenim una bona notícia. Encara ets a temps de regalar-te'n un tu mateix. Per això ets pare, no? Aquest dissabte 23 de març, sorteig del dia del pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Ja sóc a casa!
Xxt, no cridis. Els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
No m'ho puc creure. Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.
El Vivid és un festival.
Un festival enoturístic únic a la Costa Brava, on gaudiràs d'esmorzars i rutes entre vinyes o maridatges per perdre els sentits. Un festival per viure'l amb parella, amics o família. A l'abril, viu un festival amb el Vivid. Entrades a vivid.costabrava.org. Organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Hola, cariño, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
RAC més 1. Podcast.
Si li pregunto al xat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al xat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
De seguida amb el Rock Stenhoiser i aquest titular que ens ha deixat que la gent que sempre diu no, jo miro un Netflix, miro una plataforma, que la tele convencional està en forma.
Clar, que està en forma.
Però abans passem per la Tonateca.
Escolta, exacte, la Tonateca que fa una combinació fantàstica, sí. La Tonateca Balfagó, que és que fa que convisqui la cuina japonesa amb la cuina mediterrània. La Tonateca Balfagó és... Estàs parlant en japonès, Ferran?
No, Balfagó.
Balfagó, t'estàs
dient Balfagó, és que Balfagó, és que no m'entenc.
Semblava que parlés en... No,
no, home, no. Que no.
Bé, doncs, és l'espai gastronòmic, on l'autèntica protagonista és la tonyina roja Balfagó. Submergiu-vos en un disseny interior que us endinsarà de ple al mar Mediterrani. I... Informació i reserves a tonatecabalfagó.com. El trobareu a l'Avinguda Diagonal amb Montaner a Barcelona.
Rotsenhoiser, bona tarda. Què expliques?
Mireu, el 78,4% dels espanyols prefereixen veure la televisió en obert i, a més a més, lineal. Bueno, això és l'informe que acaben de treure.
D'entrada ho prefereixen perquè és gratis.
Clar, això, evidentment, clar, evidentment.
Això és molt important.
Però anem a veure el rànquing perquè ha sortit el rànquing del mes de febrer.
Però que jo ara estic pensant... Jo
però això de quines edats?
Això hi va preguntar jo, Tete.
Surt de les edats perquè, escolta, la gent jove... T'ho prometo.
Sí, sí. A casa vostra, no, la tele normal...
No miren la tele, els meus fills. No la miren. Miren plataformes, miren Twitch, miren
però,
YouTube...
Marta, quan va ser el darrer cop? El darrer cop sí? Que vau estar sentats en el sofà, tota la família sentats mirant alguna
anys.
Cosa.
Anys. Anys.
Has vist com ha canviat això?
Ahir.
És a dir, no, ahir
què
no.
Està passant
amb la senyora i que... jo? I...
Com a... Bueno, perquè, per això preguntava l'edat, perquè és el seu tant.
Què està passant amb la relació entre els pares i els fills? Bueno, en hores molt concretes del dia que hauríeu d'estar junts per comentar el dia, veure, compartir...
Nosaltres sopem junts, ja comentem la jugada.
Ara, el Rocco renyarà,
No, ara el Rocco renyarà perquè no esteu junts. Ha canviat molt els hàbits en tot,
sí, inclús, clar,
inclús amb els fills. Sí. És a dir, anys enrere, avi, se'n recorda? Tota la família reunida davant de la televisió i comentaven coses.
Que a l'època de la tele deien que la tele feia que no parlessin entre ells.
No, però a vegades es comenta coses quan coses que estàs veient.
Però per això m'estranya aquesta xifra que dones. És molt elevada, no?
Bueno, perdoneu, pensem una mica. Jo, teleconvencional lineal, l'única que veig, jo crec que és Eufòria. O sigui, en directe, rigorós directe, Eufòria.
Tinc una pregunta, la resta... qui l'ha pagat aquest estudi?
Haig de mirar la lletra.
El futbol també, el futbol també, sí.
El futbol sí.
Eufòria i el futbol.
Et passo el link perquè ho vegis.
Et passo el link i tu ho busques.
I les notícies, Marc, les notícies.
Les notícies de vegades també.
Sí, home, sí. Les notícies.
I tot això de les de vegades, famílies de passa perquè no hi ha la mili.
Ara.
Si hi hagués la mili i hi hagués ordre...
Bé, llavors, del mes de febrer, exactament... Quina és la plataforma que més millor rendiment està tenint en aquests moments, o en aquest cas de quota, eh? És a dir, la que més veuen.
Qui s'ho mira més?
Clar, aquí el tema és saber quantes persones, però tenim només el tant per cent, el share. Prime Video continua sent la plataforma més vista en el mes de febrer.
Bueno, això és perquè ve d'Amazon, i molta gent, clar, té contractat Amazon i t'entra la televisió, a banda de que hi ha l'impuls d'Operació Triunfo.
Porten ja 13 mesos.
Que és nostre.
Clar,
13 mesos. No com a Fòries. Netflix no, s'acosta bastant, un 70%.
Sí, però la primera, a Espanya, no és Netflix.
No.
És Prime Video.
El mes de febrer.
El mes de febrer.
Disney està en una posició una mica baixa, 35,2. HBO, 31,8. Movistar, 23. I en aquest cas, els canals a les plataformes han obert, en aquests moments, el mes de febrer, el Play, Radio Televisió Espanyola, en aquests moments està amb un 18,8.
No ho agafo.
A3 Player, amb un 15.
No ho agafo.
I atenció,
no, perquè... No ho agafa perquè és per internet.
Perquè...
La gent no ho agafa perquè és que no ho agafarà.
Perdona, Marce, nena, per anar per...
Calla,
perquè... a 3 Player.
Però vostè què pinta ara aquí?
La guerra ganda la vieja.
Però vostè...
O sigui... En 3 Player
sí.
S'ha estrenado la nueva serie donde salgo yo, Vestida de Azul.
Que
la dices,
no li doni la cosa, no li doni cosa.
Vestida
de
azul.
Però
Paca la Piranya surt a la sèrie.
Sí,
la sèrie.
Sí,
ah, val,
no tens playa.
Però eres la protagonista.
Sargallà.
I tenim una novetat.
Otra playa.
Bueno, Paca.
Jo havia entès Otra Playa, quan hem començat a parlar. Ara és a 3 Player. Semblava que deia Otra Playa.
I atenció, perquè TV3, amb la plataforma 3CAT, obté un rècord que és, en aquest moment, està en un 6,3 de quota de mercat.
Toma!
6,3.
I perquè s'està manipulat, és un 60%.
Sí, clar.
Sí.
I després de sèries o de pel·lícules...
Acaba de sortir també aquesta.
Sí, és el mes de febrer, i 3CAT.
Sí.
De les sèries més vistes del mes de febrer,
sí.
Netflix em porta el number one amb una que es diu Machos Alfa.
Macha Alfa.
Això sempre diu molt del país on es fa
l'Àlex Arriol,
la sèrie.
Que és bona, eh?
Jo, Machos
Alfa. Atenció, bona. Diu que és bona.
Més de 4 milions
dels i mig. Creadors de la que s'avecina, diu.
Sí.
Bueno, no. És un producte.
Més
un producte,
de 4 milions i mig sí.
Ni bon i dolent, eh? És un producte. És un
I després una altra sèrie, que aquesta no la tinc controlada, de Netflix, que es diu Berlín.
Sí,
Berlín, sí,
és una...
De la Casa de Papel, està relacionat amb la Casa de Papel.
Dels personatges de la Casa de Papel.
És com una prequela, em sembla.
Entrevies és la següent. I La Casa Vecina, amb la nova temporada, 2 milions, en aquest cas Prime Video, 2.473.000. I Griselda, a Netflix, seguit a 2.300.000.
Bueno,
i de pel·lícules...
Jo estic molt tranquil que Machos Alfa sigui la primera.
De les pel·lícules del
Vol
top 5...
El país continua igual.
Qui diries de les pel·lícules, quina és la més vista el mes de febrer?
Ai.
És fàcil.
El mes de febrer, a La Societat de la Nieve.
Sí, senyor, que ràpid que
bueno,
és.
Sí,
més de 4.700.000 espectadors.
Bueno, però els grans misteris de com... Perquè bueno, no coïen sí. La carn...
No, clar, sí, bueno, això no ja n'hem parlat, Albert.
I de programes, ens trobem amb la primera posició, efectivament, recordeu que el mes de febrer van estar encara dues setmanes, Operació Triunfo, les gales... 2.080.000 espectadors.
Bueno, s'acosta el judici, eh, ja.
S'acosta el judici.
Això ho tenim ja,
dilluns, eh.
La setmana que ve, la setmana que ve.
El Roquer munta la campanya, tindrà la campanya davant del jutjat.
N'hi ha uns que a l'Eufòria els hi caurà la setmana que ve.
I a mi el que m'entristeix és no veure Apple TV dintre d'aquest rànquing. Perquè té realment productes molt interessants.
Però a veure, parlem d'Apple TV. Té productes
molt interessants.
La majoria de coses que fa Apple TV estan molt ben fetes.
Però d'una qualitat brutal, eh.
Però no en té tantes com altres.
Però el que té és caviar.
I el preu estàndard és de pràcticament 10 euros al mes.
Perfecte, però escolta'm, ara hi ha un sistema...
Ja t'ho he explicat.
Jo
m'agrada el
caviar. Sí, és veritat. Però ara jo m'he fet, aquesta setmana m'he fet amb la meva família el plan familiar.
Sí, clar, llavors sí, tu pots anar dividint.
Me surt 4 euros.
Sí.
La música, l'Apple Music i Apple TV.
Estic encantat de la vida.
Hi ha una sèrie Apple TV que la gent que si ho té i que la té abandonada però la va pagant i la té i no la veu, hi ha una sèrie que és... molt interessant, que és Ídolos de l'aire. És una sèrie de Steven Spielberg, que a més a més té una banda sonora... Xavi, posa'm la banda sonora, que te l'he buscat.
Ah, la tenim?
Sí.
Home, Xavi no, és l'Àlex.
Ai, Àlex, perdona, Àlex.
Mira. Sensacional. excepcional que justament vaig acabar ahir, sí, i que ara estàvem
comentant... A mi em queden 3 capítols.
Estàvem comentant a micròfon tancat que hi ha un documental que l'acompanya per demostrar
que va passar Steven Spielberg.
Què va passar en aquell moment, que l'Steven Spielberg és el narrador d'aquest documental.
Són històries reals, eh?
Històries reals d'aviadors anglesos i nord-americans a la Segona Guerra Mundial.
Sí, ja s'ha vist.
Bueno, ja s'ha vist.
S'ha vist.
Cuidado, l'avión, cuidado que viene.
No, però està molt ben feta, eh? Està molt real tota la seqüència.
El barón rojo, que viene el barón rojo, cuidado, vinga, veus tot.
I els avions, creus que és tot això és croma? Perquè els avions són molt reals,
eh? Sí, home, sí. El que passa que... No t'ho puc explicar, però vull dir que en aquest documental, si us mireu la sèrie, teniu de complement aquest documental, que veureu alguns dels avions que van volar a la Segona Guerra Mundial, on estan exposats, i realment la recreació és espectacular. I fins i tot alguns dels que estan exposats encara tenen les bales que els hi van caure durant les missions que van fer.
Cuidado, que viene...
Bé, escolta'm...
Notamos un submarino, cuidado.
No, no hi ha submarins, aquí no hi ha submarins. No, no.
És tot el mateix.
No, no, no. Les pel·lícules de submarins i les d'avions són molt similars.
Sí.
I t'has fixat que en els
pantalons
podria intercanviar? Es podria intercanviar el guió?
Ah, sí?
Canvies la paraula submarí per avió i aquí no port mar, mira, i la mateixa pel·lícula.
A on para el periscopio amb un avió?
No, jo dic que el guió de la pel·lícula...
Però el periscopio, arriba periscopio, bajo periscopio, en quin avió no ho ha vist vostè?